Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des de Ràdio Villarreal. Avui és 21 de gener, són les 12 i 3 minuts. És divendres i tindrem dos dies per a llevar-nos allò del cap que portem durant tota la setmana, que ens tenim com una enrònia i dins i estem preocupats tota la setmana. Quan ve el cap de setmana pareix que diguem, bueno, doncs això ho abordarem dilluns que ve. Per això vull dir-los que això passa també a pares que no poden llevar-se del cap, que n'hi ha un nou conflicte i és la vacunació contra la Covid dels fills. És un nou motiu de disputa gran per als pares divorciats. Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, pues sí, el conflicte està servit. La vacunació dels menors s'ha convertit en un nou motiu de controvèrsia en el cas del progenitor divorciats que no mantenen una bona relació i no són, i són incapaços d'adoptar decisions comuns. Alguns menors, els pares dels quals mantenen una relació conflictiva, es veuen privats de la dosi contra el Covid fins que un jutge determine quin dels seus progenitors pot decidir. És el que li ocorreix a molts menors que no es poden vacunar i això els impedeix accedir a llocs o tindre una relació més estreta en els seus companys. Per què? Pues perquè no es poden vacunar. Pues és aixina. La primera notícia que teníem és: ara quan vagin a vacunar els xiquets se podran vacunar contra la Covid? I van dir, sí, claro.
Clar.
O sigui, en cas de disputa se determina que se vacunen. Bueno, pues no. Per què? Pues perquè la vacuna de la Covid no és obligatòria. I clar, m'he donat compte, estudiant un poc este cas, perquè això abans passava en les vacunes no obligatòries. N'hi ha vacunes que tu la poses al teu fill si vols o no, no. Per exemple, la del rotavirus i tot allò, aquestes vacunes que posen quan són menuts, perquè la que és obligatòria la tens que posar. Però el Covid està dins del marc de no obligatori. Entonces, fins i tot que tinguis un fill en problemes respiratoris, d'al·lèrgies i demés, que tu ja saps que tenen que gastar aquest tipus de ventolins i demés perquè la criatura se l'obriguen els bronquits i que puguen respirar bé, tens que anar a lluit. Avui, imagina't que el pare de la meva filla no haurà estat d'acord en que la meva filla s'haguera vacunat, no? Pues s'hauria un procés judicial. I aquest procés judicial entra dins de tots els processos que n'hi ha endavant.
Sí, clar, clar. En cua.
Per lo tant,
un darrere de l'altre.
El problema no s'ha resolt.
No.
I esta criatura no es pot vacunar. I a més, esta criatura es vol vacunar. Perquè, així no com una persona és adulta, que té la personalitat formada i pot decidir que si no se vacuna i la assenyalen, allà ell...
Clar, les seues conseqüències.
És dir, un xiquet o una xiqueta, quan els pares diuen no te vacunes, i si xiquet està assenyalat.
Lo que te vas dir jo fa un temps, t'imagina que ara fan una excursió a l'oceanogràfic i el xiquet no entra perquè no té el passaport Covid.
No, és que no pot entrar.
No, és que no podria ni anar fins i tot ni en l'excursió.
I aquesta criatura el senyalen?
És que era enraderida de la resta dels companys.
Val. I ell, tu imagina't que a més ell diu: jo, és que jo vull vacunar-me encara que mos, perquè a tot això n'hi ha pares que estan divorciats que ells s'han vacunat, però només per fer-se la punyeta. O sigui, és allò de que un pare o una mare crida al, o, al, o la inversa, que em dona igual.
És que em pareix increïble que això corresca.
Mira, la xiqueta diu: ai, què vols fer? Vacunar. Ah, pues a mi no me pareix bé. Sí, perquè quan estan separats pareix que si tu li dones pa, jo li dono
aigua, sí, sí.
I així, no? Sobretot si, perquè n'hi ha, no oblideu que en els divorços n'hi ha ordres d'allunyament, conflictes per pensions que no passen, etc, etc. A tot això, el xiquet quedarà relegat de tots els grups i no podrà participar en ninguna excursió que facin. Mm-hmm. En el, al col·legi no li poden no li poden negar, és dir, sí que és de veres que podrà, o sigui, tu pots, el teu accés és lliure a les escoles, que no passa el mateix que en els puestos culturals.
Mm-hmm. Clar, clar.
Tu, pues, donem-vos compte, o sigui, tu ara per accedir a un centre de salut o a un hospital tens que presentar el passaport Covid.
I que aquest xiquet o xiqueta, fins que no tinga els 18 anys, no podrà fer una vida normal amb la resta de companys, per exemple, accedir a espais de restauració, discoteques, sí, per exemple...
Estem parlant sat 8,
no, 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 no,
no, no. Escolta, són molts, que és la teua adolescència,
Uh-huh. Però sí, se pot accedir sempre que presentes una PCR que estiga recient feta. Ojo, una PCR, no una prova d'antígenos.
Clar, clar.
Però hem de comptar la diferència entre els centres escolars o els instituts a tot el demés. Perquè allí, què passa, que li demanen una prova PCR cada periòdicament? No.
No.
Sin embargo, si el mateix centre escolar decidís fer una excursió, la criatura no entra.
No.
I clar, això ho poses en mans judicials. En principi, a manís 1.000 euros... pa jutge, procurador i demés, val? I després t'arribarà quan t'arribarà.
Sí, sí, sí. Però el mal ja està fet, perquè és un conflicte que es genera entre els progenitors. A mi és que sincerament no entenc l'empatia de la gent de que després, durant un divorci es creen, fins i tot arribar a aquests punts, no? Però sí que és veritat que passa i cada volta més, i ha que tindre molta cura, perquè tu al final el que estàs fent mal és al xiquet, no?
Clar, però saps què ocorris? Que dins de la ràbia d'un matrimoni que per lo que siga
no sé
algú
si
dels dos
clar.
No ho ha acceptat massa bé, pues, una arma arrojadiza, pues, són els crios. I sí, en este sí. Cas també la vacunació està afectant en això.
Sí, a més, aquesta setmana he sigut, no, les dades de que sempre he sigut, no, del balanç dels divorcis que han hagut a Espanya, diuen que la majoria d'ells venen pues per, doncs per l'estrès, algunes infidelitats i també per tindre discrepàncies a l'hora de com educar els fills, no? I que l'època on més divorcis hi ha és dels 40 als 50 anys, Susana.
Uh-huh.
Per tant, si hi ha a lo millor t'has separat d'ell per discrepàncies de que ha arribat l'hora d'educar fills i vegeu vosaltres dos que sou incompatibles a l'hora de fer-ho. Imagina't separats i en discrepàncies molt fortes, perquè si és per convicció teua de que uh-huh. no vols vacunar-te,
uh-huh.
bueno, però si és per fotre a l'altra persona, cuidao en això.
Bueno, jo sé de matrimonis que li consta bueno, que una de les parelles li costa que l'altra ha vingut i que després no ha vingut, que se vacunarà el crió. I després, en el mateix, seguint aquesta línia, claro, tu vas allà més enllà en la conversa i parles de les, o sigui, de lo que és una família monoparental, el que diu, bueno, mira, jo, sabeu què vos dic, que ve lo que veig, vaig a ser mare o pare, jo sol. Vale, vale, pues ahí també tens un problema molt gran, i és que en aquest cas, dins del marc legal, no n'hi ha un amparo per a aquestes persones que estan a soles, que decidissin ser pare o mare sols, i no tenen aquest permís per a poder atendre a una criatura quan està malalta. No tenen un doble permís. És a dir, a tu no te'n donen doble.
Ja, ja, ja.
I aquests xiquets, saps com se diuen aquests xiquets que només tenen un sol progenitor a l'hora de que se troben mals o a l'hora de que fan la vida en els seus pares?
No.
Els xiquets clau, los niños llave, perquè des de ben menuts tenen que estar sols, anar sols a casa. I si a tot això una assistenta social se percata de que en 8 anys un xiquet està sol a casa, entra
i del
la justícia.
Sí, sí, sí.
O sigui que quan es comencem a estirar del fil es donen compte de quins buits n'hi han encara en tot això.
Sí, sí.
Per tant, a l'hora de... Claro, jo, vosaltres esteu mirant-me i dieu... Perquè una persona quan té 3 fills és una família nombrosa. És a dir, com s'atrevís una persona a arribar a tindre 3 fills? Va ser inclús família nombrosa. Perquè ja, si no se plantegen el fet de tindre ni un, perquè clar, vosaltres dos me dieu... Ja en parella està bé, però és que sols ja... Clar.
Sols és impossible.
En fi, Maria, pauseta... Això és, vos ho dic en divendres ja, no? Perquè aneu...
No, però és que si està sols una parella, o sigui, una persona monoparental, és fill únic, diguérem, no? No?
Això ja.
Sí que conec algun cas d'alguna persona que ha tingut bessons a l'hora de ser monoparental.
Però és perquè és d'una volta.
Perquè és d'una volta, però són casos molt aïllats, no, Susana?
En fi, Maria, pauseta i anem a les notícies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Maria, notícies?
Pues bé, es comencem xifres Covid. S'han notificat 26.674 nous casos de coronavirus confirmat en les últimes 24 hores a tota la Comunitat Valenciana, a les portes del cap de setmana, no? 2.641 pertanyen a la nostra província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.744 persones ingressades, 190 d'elles a les UCIs. 234 són a la província de Castelló i 24 pacients encara a les UCIs castellanes. I s'han notificat 25 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, Susana.
Uh-huh.
Passem a la pàgina d'energies renovables, perquè la Comunitat Valenciana apenes rebrà el 2,98% de les primeres ajudes a la inversió en instal·lacions elèctriques de fonts renovables cofinanciades per la Unió Europea, en concret del total de 177 milions en subvencions concedides. El Ministeri de Transició Ecològica destinarà 5,3 milions d'euros a secundar 26 projectes d'energies renovables innovadores així a la nostra Comunitat Valenciana. I ens pareix, doncs, molt poquet, Susana, no? Perquè si s'està intentant que vinguin empreses per instal·lar plaques fotovoltaiques, perquè suposadament això és el futur en un lloc tan lluminós com és la nostra Comunitat Valenciana i amb tant d'espai, com tan sols es pot financiar? No arriba ni al 3%, 2,99%. Susana.
De cada 4 euros, així només ne vindrà un.
Un, correcte, Susana. I ara, sí que és veritat que parlem de Renfe, perquè vos en recordeu que ahir vos vaig dir que se ficaven a la venda aquests bitllets per al nou AVE Low Cost Madrid-València, que s'anomenarà ABLO i que es ficarà en marxa a partir del pròxim 21 de febrer. Doncs bé, ahir a les 8 de la vesprada es van ficar ja a la venda aquests bitllets i es van vendre tan sols a nit 25.000 bitllets. O sigui, va ser un fum. Jo vaig ser una de les persones que vaig entrar, no he adquirit encara ningú. O sigui, vale, jo tinc
jo
un company...
Jo m'agradaria saber per què llama tant l'atenció. Per exemple, conta la teva experiència de com.
O sigui, clar, jo per exemple, o sigui, vaig a l'unicinari en els preus, val? Uh-huh. O sigui, poder anar per 9 euros a Madrid, anar i tornar, sabeu lo que és això mentalment? Perquè jo he pagat
per fins, això, clar.
80 euros en un AVE per anar i tornar a Madrid en un horari còmode. Uh-huh. Hi hauran tres oportunitats o tres freqüències per anar a Madrid en un mateix dia. I han hagut, jo crec que el més car que vaig veure va ser de 25 euros. O sigui, jo tinc un amic que es va comprar a nit 10 bitllets. 10 bitllets per anar perquè té amics a Madrid i va aprofitar i se'ls va comprar ahir 10. Per a tot això, l'any.
Clar, imagina't, la gent que bueno, ho ha vist sempre com algo... Que, com que no feia massa cas de l'adquisició d'esta forma de viatjar, això farà que, bueno, que al final s'aconseguisca el que se vulga i el que se voli és un planeta més sostenible.
Clar, perquè realment tu considera les emissions de gas que pot tindre un cotxe, val, enfront al tren. A més, és que és molt més còmode per al tema de la circulació, d'evitar les hores de trànsit, el cansament, evitar que pugues tindre accidents de cotxe i que, per exemple, per exemple, a nosaltres, conduir claro. Per grans ciutats no ens agrada. Uh-huh. Si a nosaltres ja anar a València en cotxe no ens agrada.
Després buscar aparcament o tens que buscar un pàrquing.
Sí.
És dir, tu vas allí, arribes, vas tot el viatge sentint música o no sé, sentint una conferència, llegint un llibre, el que t'avellisca, perquè jo no sé quant de rato tardaran en arribar.
Crec que és, o sigui, és una hora i pico anar a Madrid en l'AVE. Però és que a més, molta gent el que desconeix, no? Perquè tu, per exemple, hi ha un combo que tu, en el mateix preu del bitllet de l'AVE, tu pots agafar el Cercanies.
Sí.
I anar gratuïtament fins allà, que t'entra també el que és el bus des de l'estació del Nord fins a Joaquín Sorolla, que pots anar a peu, que no passa res, però sí que és veritat que si a lo millor tens molt poc de temps entre un i l'altre, a lo millor mitja hora, pues, pots accedir, no?
Saps el que ocorris, Maria? Per exemple, jo, per la gent que estiga sentint-nos i diga, claro, esta xiqueta ho veu tot tan fàcil perquè ella està habituada,
sí.
Però ho hauríem de fer tan simple com perquè qualsevol persona puga tindre accés a tot això. És a dir,
sí.
perquè com a que tu veus un mitjà de mobilitat molt bo i que per a tu simple contractar-lo tot això. El que passa que n'hi ha gent, sobretot la gent gran, que no està habituada i que això no sap fer-lo. Ara falta aquesta senzillesa a l'hora de poder contratar.
Clar, sí, totalment, perquè recordem que ara mateix en les estacions de tren, per exemple, no hi ha persona que t'atenga, si no és la maquineta, saps? O sigui, a mi em pareix...
Que llàstima, no?
Clar, és molta llàstima, a no ser que estiga per allà l'home que està...
És que després trobes algú que te pugui informar i és com si fos família teua, l'alegria
que
te dona.
Tu no saps totes les voltes que jo he tingut que tret bitllets a la gent. Clar, a molta gent que està allí perquè no ho sap o perquè no sap anar i després perquè nosaltres així a Castelló no tenim cultura d'utilitzar el transport públic i per tant no es fan mesures que ajuden a la gent perquè jo tinc les meves amigues no tenen necessitat d'agafar el cotxe, no l'utilitzen a Madrid perquè és molt més senzill. Per 50 euros al mes et pots moure per allà on vulguis.
Pues era allò de que quan te veuen a l'estació per agafar-lo el tren, o sigui, l'AVE per anar-te'n a Madrid i coincidissin amb alguna persona que no està massa habituada i et diu, ai, fill meu, tu quan tornes per coincidir,
sí,
no?
Sí, clar, clar, correcte, correcte, però succeeix així, no? Però bueno, i per cert... per a aquest cas, no per a les persones majors, sobretot, dir que a partir de l'1 de febrer és la data marcada per l'àrea de benestar social de la Diputació de Castelló per a reactivar el servei de teleassistència a la província. La seva reintroducció en la cartera provincial de serveis serà gradual, però decidida. Per a fer-ho possible, des de l'equip de govern s'habilitat fins i tot una partida inicial de 200.000 euros que s'anirà incrementant en els pròxims anys per arribar a un major nombre de persones usuàries. Per qui no coneguen el seu funcionament, la teleassistència és una modalitat d'ajuda per via telefònica per a gent major. En aquest cas, la Diputació proveirà a les persones usuàries d'un dispositiu mòbil que hauran d'utilitzar en cas d'emergència, no? Moltíssims d'elles, no? Que ho porten penjaet o ho tenen pròxim, Susana.
A mi me pareix això, pues, que vols que
fonamental. Parlem ara de Benicàssim perquè dos homes han sigut detinguts a Benicàssim després de robar una vintena de botelles de begudes alcohòliques i peces de roba. Els fets van ocórrer en la vesprada del dimecres quan agents de la policia local van detectar un vehicle que conduïa de manera agressiva i excedida la velocitat permesa. Després de localitzar el vehicle, els agents van realitzar el conductor la prova d'alcohol i drogues amb resultat negatiu. No obstant això, després de procedir a inspeccionar l'interior del vehicle, es van localitzar dins de l'habitacle davanter i darrere, així com en el seu maleter, una vintena de botelles de beguda alcohòlica. A més, es van confiscar més efectes en el maleter sense aquestes diverses peces de roba. Susana, no sé què farien tot allò, revendre, ho suposo, no?
Sí.
O sigui, és aixina,
no? Se subministrava.
Se subministrava. I ara, Susana, resulta que s'estan presentant, seguim a Fitur, no? Ahir va ser el dia de la Comunitat Valenciana, se va apropar al nostre stand Ximo Puig, també el ministre Lluís Planas, no? que el nostre president de la Diputació, José Martí, el va agafar i el va dir, escolta, vine cap ací i veuràs que bona és la nostra gastronomia i els productes gastronòmics, productes de qualitat que tenim ací, no? Però és veritat que estan aprofitant molts d'ells per a presentar noves iniciatives d'àmbit turístic a la nostra comarca, no? Per exemple, Borriana va presentar una fira de modernisme que es realitzarà al mes de juny. També l'empresa Marina d'Or també tindrà el seu propi festival de reggaeton amb caps de cartell com Daddy Yankee, i també Castelló va presentar el Son Festival, que recordem, crec que va ser ja la pròxima tercera edició, que celebrarà del 4 al 21 d'agost en el Club Nàutic, i que ja hi ha 5 confirmats, entre ells tenim a Hombres G, el 5 d'agost, Vanessa Martí, 6 d'agost, Malú, 12 d'agost, Leiva, 13 d'agost, i Rigoberta Bandini, de 9 d'agost, per si la gent vol anotar seu, perquè són gent pues, molt, molt important, no? I que la gent li agrada veure i que el tindrem així a la nostra província de Castelló. Ara ens n'anem a Nules, primer per xerrar i escoltar un àudio que ens ha enviat la regidora del PSPB de Nules, Maribel Peñalver, que reclama accelerar la neteja dels solars urbans a la localitat. Si el pareix, l'escoltem, Susana.
Des del grup socialista de Nules reclamem accelerar la neteja dels solars urbans. volem informar de que hem rebut queixes del veïnat del carrer Primer de Maig i dels usuaris de la residència per les condicions d'insalubritat ocasionades pels solars de la zona. Per això exigim al regidor d'Urbanisme, César Estanyol, que prenga cartes en l'assumpte i obligui a la neteja d'aquest espai. A pesar de que els solars no siguin de titularitat pública, el consistori ha d'estar del costat de totes les famílies que dia a dia han de conviure amb aquesta situació i fer tot el possible per millorar aquestes condicions de neteja.
Susana.
Bueno, Maria, pues per això està l'oposició. L'oposició està perquè els veïns, quan reclamen i els consistoris, al millor, perquè tenen tal volta massa faena o tenen en aquest moment pocs ingressos i no poden abordar aquesta emprenda, pues, que l'oposició estiga per a recordar-los la seva feina. Senyor Estanyol, escolte el veïnat, que vostè està ahí perquè l'han votat.
I bé, Susana, acabem en Vila-real perquè s'està treballant en la creació d'un depòsit cultural per a protegir el nostre patrimoni artístic de la ciutat. Després xerrarem amb la regidora de Cultura, Rosario Royo, que ens ampliarà aquesta notícia. Susana.
Pues una pauseta de publicitat i anem...
No ho sé on anem perquè estic buscant a Víctor.
Deu dir que tenen una notícia d'última hora d'esports. Si no li donem més esports en este moment, les donarem en el moment que puguem i si no, rebrem el primer convidat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Imagina reunir toda la inmensa oferta de turismo deportivo de la provincia de Castellón en un único punto. Imagina al sector de turismo deportivo trabajar conjuntamente en un mismo lugar para crear más y mejores oportunidades. Este año no hará falta que lo sigas imaginando. Lo veremos en Villarreal, en la primera edición de Tour Sport, del 26 al 29 de mayo en el Termé de Villarreal. Empresas y entidades de turismo deportivo pondrán en común ideas en un evento abierto también al público para que puedas vivir esas experiencias. Villarreal avança en turisme.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
You
I found out.
Pues miren, les xarxes a voltes serveixen i molt. Per què? Pues perquè, com vostès saben, jo me preocupo molt per tots vostès, per la gent que està escoltant-nos, per la gent que treballa, per als que és treballador, per cuenta ajena o per conter, no sé com es diu en València, però és per cuenta ajena. I dels autònoms també. Per això, jo estava mirant avui les xarxes i he llegit que Domingo Vicent, ja saben, sí, el portaveu de Ciutadans, ja sí, en l'Ajuntament de Vila-real, que posava, això ho va publicar ahir, feia uns 18 hores, bona vesprada, estos dies estic pegant-li voltes a les reformes del sistema de cotització dels autònoms que ha plantejat el govern d'Espanya i he decidit escriure unes línies en algunes de les qüestions que m'han vingut al pensament. I clar, jo aprofitant la professió d'este senyor, li dic, pues no les escriga, vinga a la ràdio i on s'ho conta. Pues el tenim així. Molt bon dia, Domingo.
Hola, bon dia, Susana.
Pues, contem-ho-les.
Bé, com bé has dit tu, ahir vaig publicar un entrar en Facebook, en el meu blog personal, on feia una reflexió, i és que en 2015, fa 7 anys, Ciutadans ja estava parlant d'això, ja ho proposava i ja ho estava ficant damunt la taula, no? Però malauradament, pues, això el que fica en evidència és que per al bipartidisme els autònoms no mai han sigut ninguna prioritat, no? Quasi que s'han tratat de delinqüents, bàsicament, no? Nosaltres perquè plantejàvem aquesta cotització en funció dels ingressos? Pues perquè si ho penses bé, és lo lògic. El que passa és que tal com ho ha plantejat el govern, pues té algunes carències importants, no? Per això jo la primera reflexió que feia és que el que tenim que tindre davant, sempre que plantegem una reforma d'estes, és quants diners li se queden a l'autònom per a viure, no? Estem molt aviats a sentir, sobretot perquè és un instrument molt demagògic i que dona molts votos, és dir, pues els autònoms que no paguen, que paguen 50 o ara 70 euros els dos primers anys d'activitat. Bueno, sí, és interessant, això es pot donar votos, però això no té cap base lògica, no? Entonces jo ahir estava fent la reflexió, nosaltres, quan ho vam plantejar en el seu moment, els que no arribaren al salari mínim demanem que se'ls cobrarà una quota molt baixeta, i això és el que jo plantejo en el meu escrit. Pues si estem plantejant que quan un està començant, arrencant i tant, el que té que pagar, el que pot pagar al millor són uns 70 euros per a poder tirar endavant el negoci, que al final, si els negocis triomfen, ens beneficien a tots perquè acaben creant llocs de treball i riquesa en l'economia, no plantegem cap horitzó temporal, no? Diguem un any o dos, ni aquí als dos anys d'estar, o perquè ja estava en la professió o el que siga, guanya molts diners i n'hi ha aquests tres o quatre anys encara no pot tirar endavant el seu negoci. Entonces, plantegem, jo el que plantejava és que la quota mínima és que no arriben al salari mínim i que se quedin els diners suficients per a viure i tirar endavant a casa. I al mateix temps, pues, també plantejava que s'està parlant de la seguretat social, però és que un altre tema que lastra els comptes dels autònoms, sobretot aquests autònoms que es costa arribar a final de mes, que en són més des que els polítics a nivell nacional se pensen, és el pago contra l'IRPF, que paguen el 20% del seu benefici, guanyen el que guanyen, no? Dona igual que guanyen 6.000 que 600, no? I crec que això és importantíssim que per una vegada els polítics nacionals se fiquen en el cap dels autònoms i pensen que aquestes reformes van en la línia correcta, però el que n'hi ha que pensar primer són en aquests autònoms que a lo millor quan comencen o quan es va d'això, pues els seus ingressos neix se queden en 10, 12.000, en els millors dels casos, 15.000 euros, que són els que es costa tirar endavant. No anem a preocupar-nos des que guanyen 60 o 80.000 euros a l'any, perquè això no és la nostra preocupació. Això per a començar.
I dic jo, si esta reflexió, és dir, l'ha feta vostè tan ràpida i tan ben feta, és dir, és que està tan ben feta, li diuen, vostè, una persona, pues, acaba la seva carrera i vol, pues, ser autònom i tindre la seva pròpia empresa, val? Pues se paga primer poc d'autònom, però no sabem si ese negoci despegarà en seguida o si serà un negoci més complejo perquè siga un negoci nou que se tinga que implantar en el mercat, és dir, que no hi ha prou recursos per a saber si això funciona o no funciona, i després l'impost a compte és de jugar de guàrdia.
Clar, quan estan plantejant aquesta reforma estan dient, ostres, els treballadors que treballen per una empresa, l'empresa paga un paston de seguretat social per ells i va en funció de lo que guanyen, pues els autònoms no arriben a aquests nivells, que després t'explicaré perquè no deurien arribar mai, però també té sentit que cotitzen a la seguretat social un poc en funció dels seus ingressos. I quan, mentre s'han pogut triar, la majoria no han volgut triar-ho. També després veurem per què. Pues bé, si estem plantejant que tenen que cotitzar arreu dels seus ingressos, si els treballadors també, la retenció que s'aplica a la nòmina va en funció de lo que guanyen i de la seva situació personal, claro, que menys que els autònoms, donar-los també aquesta oportunitat.
I per què no?
Pues jo bàsicament és que pense que l'autònomo sempre ha sigut el xivo expiatorio dels governs de turno, no igual que fora el PP que el PSOE, és la ferramenta fàcil per atraure diners, no?
Però si és un teixit empresarial, o diuen que Espanya, d'alguna manera, el que sosté la nació és aquest teixit empresarial, per què segueixen utilitzant este sector de la població?
Pues jo crec que perquè bàsicament jo crec que governant, sobretot a nivell nacional i si m'apures també a nivell autonòmic, que hagin passat per l'experiència de ser autònom durant molts anys, crec que n'hi hauran molts poquets, perquè si no, ho tindrien molt clar, perquè això, tots els que han sigut autònoms o que han treballat en autònoms, pues saps que és el pa nostre de cada dia, no? I el que vull pensar és que no n'hi ha mala fe, que és que és simplement ignorància de lo que és la vida d'un autònom.
Però mire, ignorància, un polític té que fer política i per fer política té que enterar-se ben bé de tindre una societat de benestar. Per tant, no se crea aquesta societat de benestar als autònoms, que cuidao, que autònoms és el que té un treballador, però estem parlant del que té on que té 10 i empreses de 10 treballadors, de 5 treballadors, n'hi ha un fum.
Sí, que no tinguem més de 10 treballadors, a lo millor estem parlant del 90 o el 95% de les
cuidado
empreses.
Cuidao de lo que estem parlant.
Entonces, imagina't si és important cuidar esos autònoms. Tu dius antes, no se trata de, parlem, no se trata de un any o dos anys d'activitat que paguen poc.
Claro.
Dona igual que siga un pintor que un arquitecte. Uh-huh. Un que comença de zero, que no està treballant en el sector i això, a lo mejor en un año o dos no tira. Imagina't un pintor o un arquitecto o lo que siga, que li costa fer esa cartereta de clients per anar podent generar ingressos i els dos anys va poquet a poquet va creixent i el tercer any de repent passa de pagar 70 a pagar 300 al mes. El mateix i tot aquest esforç que ha fet per arribar a aquest escaló. Entonces, no mos fijem en esos anys, fijem-nos en lo que ingressen els autònoms,
claro,
i que per lo menos se es puga quedar una quantitat equivalent al salari mínim interprofessional. Igual que mos preocupem dels treballadors, mos tenen que preocupar dels autònoms, sobretot d'aquests autònoms que es costa tirar endavant, que per desgràcia són molts.
Uh-huh. I en aquest moment, clar, també quan ara parlem de la quantitat de gent que s'han anat als ERTOs i tot el demés, ells han tingut la possibilitat de seguir cobrant i els autònoms que han tingut que tancar?
Clar, efectivament, per això jo te diria, els autònoms que cotitzen arreglo els seus ingressos, conceptualment jo ho veig bé, crec que és una proposta interessant, però perquè els autònoms sempre han triat esa part baixa, la més baixa possible de les seves cotitzacions? Pues simplement perquè es tracten malament. Per els autònoms, jo estic segur que si es valguera la pena no s'importaria ingressar més. Però què passa? Que les cobertures que tenen ni són les mateixes que els treballadors ni estan pensades en les seues necessitats, perquè un autònom, quan se fa mal, té una enfermetat o un accident de treball, només pot tornar a treballar. Moltes vegades ni siquiera se preocupen de recuperar-se bé perquè la necessitat la tenen ahí. Entonces, n'hi ha que ficar-se, n'hi ha que donar-los unes cobertures adequades a les seues necessitats i que es compense, no? N'hi ha molts autònoms que se pugen aquesta base de cotització pues, quan calculen que ja es va comptar per la jubilació. Pues, ostres, que no va... no estigues pendent de que siguin els últims 15 anys. Si un autònom li va bé ara i ara pot cotitzar més, pues això, que sàpiga que si està cotitzant ara més perquè li va bé, li compensarà quan se jubile. Mm-hmm. I no perquè no li pillen els anys que se compten.
Sin embargo, sempre té aquest concepte de els autònoms, encara que siga un autònom, jo soc el meu propi treballador, són de dretes i els treballadors són d'esquerres. Els treballadors sí que diuen que l'esquerra defen els seus interessos, però, sin embargo, els autònoms... Qui defen els seus interessos?
Jo crec que tant treballadors com autònoms n'hi ha de tot, però sí que és veritat que els drets dels autònoms ningú, jo no he vist mai que es defensarà ningú realment, no?
Perquè... Però és el concepte que se té, generalment se té el concepte de que el que té una empresa votarà a la dreta i el que és treballador votarà a l'esquerra. Això és el deu de ser
sí,
un
mito. Sí, això és un prejudici,
no?
Viciat que ve perquè per part de les esquerres se pensen que tots els autònoms són la Ford, per dir una d'això, no? I la majoria d'autònoms i els que treballen per un autònom, ja t'he dit, els mateixos treballadors que treballen per un autònom, salvo excepcions que sempre n'hi ha, pues sabent que els negocis que funcionen, l'autònom se preocupa dels seus treballadors i els seus treballadors pels autònoms i no estan tan pendents d'aquestes distincions, no? I a més, ja t'he dit, jo crec que n'hi ha excepcions, però en general les empreses que perduren en el temps te dones compte que tant l'empresari com el treballador se preocupen uns dels altres.
Sin embargo, a tot això i cae en lo que ha caigut, pujada d'autònom.
Sí, pujada d'autònom, que ja t'he dit que la pujada d'autònom se planteja així un poc a lo bèstia i de transició sense donar les explicacions pertinents. T'he dit que el sistema en si mateix pot ser interessant, però escolta, n'hi ha moltes incògnites que resoldre. Primera, com vas a compensar a aquests autònoms per aquesta puja? Recordem que assistem en un sistema...
Claro, un autònom normal hasta ara pagava...
A veure, depèn. Si no cotitza per accident de treball, uns 294 euros. Uh-huh. Però que tampoc és lo normal, perquè n'hi ha activitats que estàs obligat a cotitzar per accident de treball. Després els autònoms societaris també estan obligats a unes bases més altes. És
una
que
mitja.
Cotitzen per accident de treball, a lo millor setmanes 360 euros.
Vale, un 360 euros i diuen que pugen...
Que pugen, ara lo màxim que pujaran... En les tables que s'han publicat són 1.267, però ahí no està incluït l'accident de treball. Si incluïssis l'accident de treball, te'n vas a molt més. Per això serien
pagava...
els autònoms que guanyen més de 60.000 euros.
Perquè no. Anem a l'autònom que coneixem tot el món, que estava pagant 360 euros. Aquesta persona, quan pagarà?
I sí, anirà en funció de lo que ingressi. ¿Vale? Per pagar lo que està pagant ara un autònom normal en el futur... Pues,
és que estem mirant la taula, eh?
En el 2031, pues tu fija't, l'autònom que guanya entre 900 i 1.000 euros d'ingressos nets. El govern ha aclarit si aquests ingressos nets són antes o després de cobrar l'autònom, perquè si no vas a deixar l'autònom pelat.
Estem parlant de que han presentat una taula que va des de... Per exemple, en quan
des del 2023 al 2031.
Val. I en el 2022 la pujada de quan és?
En el 2022 crec que la puja ha sigut d'un 5% o alguna cosa així. Uh-huh. No recorde perquè n'hi ha casos, però el problema que jo veig és que en aquestes tables que ha presentat el govern, ja t'he dit, els que guanyen menys de 600 euros al mes, es va fer pagar inclús 200 euros en el 2031, que seria rebaixar-ho, però que guanyi 600 euros al mes d'autònom, que guanyem si li fem pagar 200 més el 20% d'IRPF?
Lo que no n'hi haurà ahí és un vivero d'empreses, és dir, no mai ningú s'atrevirà a muntar una empresa per el seu compte, que acaba pot ser un bon motor per a tirar de la comunitat o del país, perquè no s'atrevirà veient que al final, si no despega, acabarà perdent.
Clar, per això t'he dit jo que el govern tindria que ficar-se en la pell d'aquests autònoms que en el rendiment net no arriben en un any bo, no arriben a passar els 15 o 18.000 euros o 20.000, perquè són els que després, quan es puges 5 euros o 10 euros d'autònom, són els que vas ofegant-los cada any, perquè són gent que va al límit. I ojalà tots els autònoms guanyaren 60.000 euros a l'any. Segur que la majoria no sabria mal pagar. Perquè...
Claro, però d'aquesta forma és que no sabrem qui podrà arribar perquè la gent no s'atrevirà. I a tot això acaba fent-se, se proposa, i acaba fent-se un decret, llei. I això és el problema que tenim en els polítics que no assenten unes bones regles del joc. Després ens trobem que el que s'ha fet se té que desfer, és així, no?
Sí, sí, a més, mira, tenim l'exemple també en aquestes setmanes que s'ha negociat la reforma laboral en un acord total entre sindicats i patronal, que és una cosa que n'hi ha que ficar en valor. I pues, en el cas dels autònoms, jo crec que el que no se pot és el ministre presentar això als sindicats sense haver, als representants dels autònoms, sense això haver-ho negociat i treballat antes en ells, claro. Perquè cada associació tindrà les seues tecles, però així se queden moltes incògnites, perquè què passa en els que estan en modus, que això no se sap els ingressos reals que tenen, què passa en els autònoms societaris, que moltes vegades quan se parla d'ajudar als autònoms, el govern de turno el primer que fa és els autònoms societaris mos deixen fora, o es considera encara, si els autònoms a vegades mos consideren delinqüents, pues els autònoms societaris ja directament es consideren mafiosos. Entonces,
si jo estan en el mòdul a part no, de la presó.
Sí. El govern té que ficar-se al cap que els autònoms té que ajudar-los a tirar-se endavant, i Ciutadans sempre hem estat en això, ja t'he dit, nosaltres estàvem parlant d'això en el 2014, en el 2015, i en un programa econòmic, a més, va elaborar Luis Gareca, no?, que ara està sent una de les principals figures en Brussel·les, ja no sols de Ciutadans, sinó a nivell europeu. Avui mateix llegia que ha aconseguit ficar d'acord Alemanya i França en el tema de les noves mesures, no?, de control del gasto, no? Entonces, això no se veu que una figura de la rellevància de Luis Garicano fa 7 anys ja estàvem plantejant això, i ara mos hem recordat això simplement perquè Brussel·les mos obliga, perquè veuen que el sistema com el tenim muntat no s'aguanta, però per aconseguir aguantar-lo, el primer que tens que fer és tratar bé els autònoms, ajudar-los quan comencen, i quan es va bé, si tenen que pagar més, donar-los a canvi el que ells necessiten, i no es deixes abandonats quan tinguen un accident de treball o quan tinguen que tancar o al mateix, que cotitzen per atur, i quan se saien l'activitat o tenen problemes per a poder cobrar l'ajuda si els havia anat malament, no? Jo crec que el govern té que saber que està bé que els autònoms cotitzen pels ingressos, però n'hi ha que estar a costat d'ells a les dures i a les maures.
Vos doneu compte del que acaba de dir. Això jo m'ho guardaré, eh? És dir, cuidao, perquè ho acaben de dir. És Ciudadanos el que acaba de dir això. I és una realitat. I és el que tots els autònoms volen. I això quedarà a la hemeroteca. Espero que quan vostè siga el pròxim alcalde de la ciutat de Vila-real puga demanar al govern, perquè sí que se pot, s'articula i se pot arribar a demanar al govern. Això que diuen que volen un govern que siga des del municipalisme, doncs per què no, que siga aixina, no?
Sí, sí, sobretot que escolten, perquè ja t'he dit, sempre, a més, sempre que demanem a l'Estat, salvo contra les excepcions, al final te dones compte que des dels municipis es polític saben el que necessita la gent i el que vol la gent, i en aquest cas el que necessiten i el que volen els autònoms, que simplement és ese carinyo i ese respaldo que no han tingut durant anys i anys de bipartidisme.
Pues mire, avui és divendres, jo sé que un fum d'autònoms que acaben de sentir-lo pensaran, almenys sí que saben el que necessitem. Una altra cosa és que ens facin cas.
Sí, segur que demà mos treballaran també, i algú en diumenge també, perquè això és el que no, saben els polítics, que els autònoms treballen quasi 24/7.
Moltes gràcies, Domingo Becien, per la veu de Ciudadanos en l'Ajuntament de Vila-real i també, com no, diputat provincial.
Gràcies a vosaltres.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bien, y siguen los efectos secundarios de esa crisis que se ha abierto internamente en lo que es el gobierno del Ayuntamiento de Vinaroz. Y por eso hoy vamos a hablar con el líder de la oposición y portavoz del PP en Vinaroz, Juan Amat. Buenos días, Juan.
Hola, muy buenos días.
Sí, pedimos disculpas un poco porque te hemos pillado en un momento complicado, ¿no? En un trayecto, pero bueno, intentaremos que vaya lo mejor posible la entrevista, ¿no? Porque es de especial urgencia pues hablar contigo sobre cómo habéis vivido desde el Partido Popular toda esta crisis que se ha creado entre el Partido Socialista y Tot Som Vinaroz.
Bueno, desde el Partido Popular de Vinaroz, desde luego, no nos ha pillado por sorpresa. Era una realidad conocida a nivel interno que las relaciones entre los socios del tripartito vinarocense eran pésimas. Es verdad que la diferencia ha estado en que se han hecho públicas. Ahora ya un tripartito que estaba en estado de descomposición, pues hemos visto como en las últimas 24 horas ha acabado, se han despedido su certificado de función. La salida de Podemos del gobierno de Guillem Alsina era una crónica de una muerte anunciada. Y lo que hoy todavía se pregunta en gran parte de la ciudadanía en el municipio es en qué situación está dispuesta a dejar la ciudad el señor alcalde, que de alcalde ya lo único que tiene es el sueldo, puesto que la gobernabilidad del municipio es desde cualquier punto de vista inviable, puesto que tanto sus socios de izquierdas han dejado de serlo y, por supuesto, los independientes y la derecha no están en estos momentos por llegar a acuerdo con un alcalde al que lo único que le importa es mantener su puesto en detrimento de los intereses de los vinarocenses.
Claro, porque se ha quedado en una minoría gobernando el alcalde del Partido Socialista, Guillem Alsina. ¿Ustedes desde el Partido Popular tendrían alguna opción de revalidar o poder gobernar en el ayuntamiento?
Nosotros tenemos claro una cosa, que si algo nos diferencia y nos ha diferenciado hasta ahora de la gestión política que ha hecho el Partido Socialista en el municipio es precisamente la seriedad y la coherencia. Lo hemos dicho y lo repetimos, que nadie espere del Partido Popular de Vinaroz alianzas contra natura, que nadie espere de nosotros pactos raros. ¿Estamos dispuestos a asumir la gobernabilidad del municipio? Sí, pero no a cualquier precio. No estableceremos pactos de gobierno con ninguna formación que no comparta nuestro ideario político. Y por lo tanto es obvio. No es imposible, pero sí difícil y somos conscientes. Por lo tanto nosotros lo tenemos meridianamente claro. Ahora, también decimos otra cosa. No estamos en una coyuntura en la que estemos pensando en mociones de censura. Ahora lo que toca es que el alcalde que se ha quedado en minoría y se niega a asumirlo, acabe reconociendo la realidad. ¿Cómo? Pues desde luego ahora tiene una papeleta difícil de solventar y es la necesidad de aprobar un presupuesto para el 2022 sin saber con qué apoyos va a contar. Y desde luego desde el Partido Popular lo que sí vamos a hacer es exigir que el gobierno de Vinaroz sea eficaz y por lo tanto no vamos a asumir un alcalde que sea incapaz de presentar un presupuesto. El siguiente paso lo tenemos claro, es instar al alcalde a que presente un presupuesto y a partir de ahí, si cuenta con algún apoyo, que se evidencie y si no, aquellos que están imposibilitando la gobernabilidad del municipio a cargo del Partido Socialista tendrán que optar por la parálisis del municipio o por optar un gobierno alternativo que, repito y subrayo, en ningún caso va a contar con el Partido Popular compartiendo gobierno con aquellos que no comparten su ideario.
Por lo tanto, será Pues difícil, ¿no? Yo imagino que habrá muchas dudas en lo que son los vecinos, ¿no? Porque se habrán paralizado muchos proyectos, que no saben muy bien cómo será la situación del ayuntamiento hasta las próximas elecciones, ¿no? Se queda un poco en el aire toda esta situación, ¿no?
Así es, el gobierno de Guillem Alsina tenía muchos deberes por hacer y desde luego la nueva coyuntura política que se va a dar en el ayuntamiento no va a ayudar a que se solucionen. Pero en cualquier caso es un tema en el que nos ha situado el tripartito de izquierdas y por lo tanto es ahí hacia donde tenemos que mirar. Yo entiendo que hay mucha gente interesada en que se produzca un cambio, desde luego nosotros lo vamos a propiciar y a facilitar, pero repito, siempre que ese cambio sea coherente con lo que son nuestras posturas. Y son otros los que tienen que pronunciarse. Son los que están diciendo que Guillem Alsina no merece ser alcalde de Vinaros los que tendrán que decir si facilitan un gobierno alternativo o no. Y desde luego, quien nos conoce a los integrantes del Grupo Municipal Popular sabe perfectamente que somos gente seria. Y por lo tanto, nadie puede esperar matrimonios de conveniencia en la bancada popular porque sencillamente no lo.
Entonces, ¿no podríamos ver en un caso que el Partido Socialista tocara la puerta del Partido Popular y que intentaran entre las dos grandes fuerzas estabilizar el ayuntamiento por el bien de los vecinos hasta las elecciones?
Al Partido Popular de Vinaroz, desde luego, lo que más le preocupa es el interés de los vecinos. Uh-huh. Y entendemos que el principal favor que le podemos hacer al municipio es conseguir un gobierno alternativo. Desde luego no estamos en la tesitura porque creemos que no es beneficioso para Vinaroz dar oxígeno a un alcalde zombie. Desde el momento en que pide apoyo al Partido Popular, está reconociendo que carece de apoyo en sus socios naturales y, por lo tanto, si la izquierda no puede gobernar, tendrá que posibilitar un gobierno alternativo y ese gobierno alternativo solo cabe de la mano del Partido Popular. Por lo tanto, ya le digo, es muy improbable que el Partido Popular pueda establecer un pacto para aprobar un presupuesto con el Partido Socialista en Vinaroz, no por nada, sino porque entendemos que flaco favor estaríamos haciendo a nuestro municipio si facilitamos la gobernabilidad a un alcalde que a día de hoy sigue demostrando que lo único que le interesa es mantener su puesto.
Usted,
desde luego,
sí.
En los proyectos que sean de interés para Vinaroz siempre nos van a encontrar. Pero ahora entendemos que lo más importante para Vinaroz es realmente tener un gobierno eficaz y se ha visto. Guillem Alsina no puede presidir ese gobierno.
¿Usted ha entendido esta maniobra que ha hecho el alcalde Guillem Alsina después de lo que le sucedió a la teniente alcalde de Totxon Vinaroz, Ana Fibla, con ese amigo invisible?
Es obvio que estas actitudes en el alcalde de Vinaroz pueden sorprender a aquellos que no lo conozcan. A mí, desde luego, no me sorprende, y no porque haya sido una actitud coherente la del alcalde, sino porque sencillamente es la enésima muestra del despropósito que ha supuesto la gestión de este señor al frente del Ayuntamiento de Vinaroz. Es inaudito que el mismo día que el concejal socialista, el señor Chaler, asumía su responsabilidad política por haber protagonizado una conducta desde cualquier punto de vista reprobable, el mismo día que sucedía eso, el alcalde cesaba a la víctima del agravio. Es obvio, nadie lo puede entender si no es porque sencillamente se estaban ajustando cuentas los unos con los otros. A mí me hace mucha gracia porque oír a los representantes del Partido Socialista en Vinaroz hablar del interés general es sorprendente cuando su gestión lo único que ha hecho sistemáticamente ha sido obviar el interés de los vinarocenses y preocuparse única y exclusivamente en sus batallitas internas de patio de colegio, que ya todo el mundo sabe cómo han acabado y que lamentablemente han puesto a Vinaroz en boca de todos y no precisamente para bien.
Yo imagino que mucha estupefacción entre los vecinos, ¿no?
Hombre, hay estupefacción, como decía, entre aquellos que no lo conocen. Realmente Vinaroz era conocido por prácticamente todo el mundo que tenía cierta cercanía con los representantes municipales de una o de otra formación, que la sintonía entre ellos era nula. Lo único que aunaba ese tripartito eran los intereses por mantener sus respectivas nóminas. Es verdad que la degradación de la acción de gobierno llegó a un punto en que ni eso fue suficiente para los concejales de Podemos. Nosotros lo tenemos claro. desde el Partido Popular lo que podemos ofrecer es precisamente lo que no han tenido los vinalocenses hasta ahora en el tripartito de Alsina: seriedad, rigurosidad, coherencia y eficacia.
Bueno, pues portavoz del Partido Popular en Vinaroz, Juan Amat, muchas gracias por habernos atendido en una semana pues muy complicada, imagino, para todos los que forman esa corporación municipal del Ayuntamiento. Muchas gracias, imagino que no será la última vez que volvemos a hablar sobre esta situación y los problemas que se vivirán a partir de ahora en la localidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Villarreal. Unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundacióCaixaRural.org. Tots junts fem poble.
Ja el tenim així en la 92.2 de freqüència modulada a David de Pronostrum. Ell és el president d'este partit i ve per a contar-nos de que, bueno, de que té un juït que l'han acusat i té un juït pròxim. Ell ens diu que antes de que ho conte ningú va a contar-lo ell. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia. Pues volia contar que el partit del nostre des de València, bueno, la història la vaig a contar des del principi. Jo quan vaig dir aquesta formació política, que vaig durar 30 dies, ells me van donar un talonari de tema de, del tema de loteria. Jo els vaig dir que faria el que podia per vendre. El moment que ells me van enganyar, me van dir que eren de dretes, però després eren d'esquerres i de més, i jo pues, des de Villarreal vaig dir, me'n vaig. I me'n porta la gent darrere, evidentment, i vaig formar el partit que ha format. Entonces ells me van reclamar el talonari per valor de 150 euros, a 3 euros la papeleta, i entonces, quan me van reclamar, jo vaig dir que sí, me van enviar hasta un burofax i demés. Tomàs Melià, que és el president, que és abogat, en el nom del tesorero, que és Benjamín. Entonces, m'envien el burofax i després del burofax el que fan és reclamar-me per telèfon i demés. Jo els conteste i els dic que sí, que estic per la labor, que és d'ells i tenen que recuperar-lo. Entonces, jo, en el moment que estic això, no acudis ningú ni a ma casa ni vaig del bar a fer un cafè, perquè és l'únic que volien és que jo anava a l'Ajuntament de València a entregar-lo en mà. Jo els vaig dir que ni anava a fer gasto de gasoil ni de res, ni que anava a anar a ells a donar-los en mà, que si volien alguna cosa que vinguin a ma casa. A més, quan jo me'n vaig anar, vaig deixar a Regina Ballester, que és l'única persona que queda en la formació d'este partit en Castelló, i tampoc ni li van dir res a ella, ni ella va vindre a mi, ni me van reclamar res per ahir. Entonces, al final la cosa ha acabat en que m'han denunciat, tinc un juí el dia 16 de febrer, que a més, mala desgràcia, que és el meu cumpleaños, mala desgràcia. Entonces tinc ese juí, per valor de 150 euros, una denúncia que m'acusen d'estafa i d'apropiació indebida, que a més ja, en la meva abogada jo ho ha parlat i pues, ja d'entrar són 150 euros. Ja el que és el tema de la denúncia ja cau pel seu pes perquè no pot ser estafa, perquè si no recorde mal són 301 euros o alguna cosa així. Entonces, ja d'entrar, de cara al juez, pues, el, ja segurament caiga ja per ahí. Uh-huh. I a més, en lo de la apropiació indebida, jo no m'ha quedat res. Una cosa és que jo haber venut les 50 papeletes a 3 euros i me les haver ventilat en mis teles o en cerveses. Entonces, si arriba allí al juzgat sense res en la mà, a lo millor el juez encara pot cascar me condena. Però resulta que tinc les 50 papeletes ahí tirades de la mà de Déu sense rasgar ni una. Ahí està, custodiada, esperant que vinga el seu amo. Entonces estem en això, el dia 16. El dia 16 tinc el juí i ells l'únic que volen és, el que han intentat en això és desprestigiar la meva imatge com a president de Pronostum, així en castelló, perquè com no tenen altres suïcides, pues han decidit tirar per ahí, perquè no té explicació. Si jo en el moment que es dic que ho tenen, jo crec que ja la cosa està més que aclarada.
Vostè quan va recibir la citació del juzgat?
Pues jo la vaig recibir el dia de nou, que era el dimecres, el que passa que com estava treballant no n'hi havia ningú i no me van pillar en casa, i en el moment que no me pillen en casa, pues me dicen l'avís en el buçó i jo acudis a ir pel matí entre les 9 i mitja i les 10 i mitja i agarrar la citació en el juzgat de Villarreal. I entonces jo vaig veure la denúncia, me vaig quedar un poc flipat perquè dic això, estafa, apropiació indebida, i el moment que llis l'última pàgina, lo nostre, el tesorero de Benjamín, que és de lo nostre, el president, tots me denuncien en aquesta història. Lo únic que busquen és que, pues això, desprestigiar la meva imatge.
I per això vostè decidís avui contar-lo i fer-lo públic, no?
Exacte, correcte. Jo el que faig és contar-ho pa que se sàpiga que...
És la primera volta que vostè el denuncien?
No. No és la primera volta.
I sempre ha sigut per part de partits polítics?
Sí. Ja és la segona volta que me denuncien en este cas i ja va ser, esta és la segona, i supose que des que tinc un càrrec en un partit polític així en Castelló, supose, i per desgràcia, crec que no serà ni la segona, ni la tercera, ni la sexta.
Clar, en este cas vostè no té un càrrec polític, vostè és el president del partit.
Sí, càrrec polític me refereix a tema orgànic, perdone.
Per
a tema orgànic, a president.
Per lo tant, vostè l'han denunciat dos voltes, pot dir els dos partits que l'han denunciat?
Sí, un exafiliat de Vox me va denunciar. Van tindre una rellerta per suposadament unes amenaces. Me van amenaçar de mort via terceres persones, en plan sicario.
És dir, vostè de Vox ha rebut amenaces i per tant ha tingut un conflicte judicial i també ara de lo nostre n'ha tingut un altre. Clar, ara que és el president és quan això es comença a fer-se públic. Vostè sap que aquest perill el corre.
Sí, claro. I també tinc prou perill de que el dia 6 de meu cumpleaños me regalen una condena per el fet de que me diga el juez que a lo millor pues que m'ha apropiat d'aquest talonari, quan, ni de conya, no és veritat. Ahí està, custodiat, i esperaran que el repleguen des del 12, 13, no sé quin dia era, 10, 11, 12 de diciembre. O sea, ells poden dir missa. Si me condenen, pues bueno, pues mira, seran 250 euros de falta leve, perquè és una falta leve, perquè a més ja t'ho fica en mayúscules, ja ho fica que és falta leve.
Després d'explicar aquesta condena, que és l'última que vostè ha rebut, perquè suposo que la d'antes ja està solventada.
Sí, està solventada, van tindre que retirar la demanda i li van suggerir a esta persona, que a més l'abogat també és de... que defenia este senyor, és de Vox, Castelló. Li van suggerir que retiren la denúncia i que acabarem en una mediació.
Vostè entén que cada volta que parla d'algun partit polític en el que vostè ha estat dins i ha vist coses que vostè diu que per por aquestes coses ha tingut que eixir i les denuncia públicament, vostè sap que corre el perill de tornar a tindre denúncies.
Sí, claro, però per això tenim un equip també d'abogats i si algú decidís pues, que mos tenen que denunciar o mos tenen que denunciar a mi particularment, pues no res, pues mos tindrem que defendre o jo me tindré que defendre i esperar a veure el que ve. El que no vaig a fer és callar-me.
Sí, perquè en este cas vostè sap que si no explica el cas, a vostè l'haveren tildat.
Sí,
d'estafador.
D'estafador, chorizo, lladre, de tot l'adjectiu que se li puga a u suggerir o imaginar al cervell.
Des que vostè no ha vingut, han succeït coses, com per exemple la escissió del PP en la província, que escrivia en un capítol destituint a l'alcaldessa Onda, de Onda Carmina Ballester, de vicesecretària.
Un empastre. Esta dona, que per mi, baix el meu punt de vista, és la, la millor alcaldessa en tota Castelló, uh-huh. independentment de que sigui el Partit Popular, uh-huh. llevant de colors, és uh-huh. la millor alcaldessa que n'hi ha. Lo que no entenc, esta dona anava amb Miguel Barrachina quan eren les eleccions provinciales, o sea, les primàries així en Castelló.
Parlem d'això perquè vostè també ha estat dins del Partit Popular, sí, i també coneix el tema.
Sí, i per desgràcia, independentment de que a millor nivell nacional es tinga que votar per tema de gestió, això és un empastre, hi ha que dir-ho. Esta gent, Carmina anava amb Miguel Barrachina i després estava Marta Barrachina, evidentment. Uh-huh. Teodoro Egea, des de Madrid, li va demanar que, per favor, que claudicara i que lo vamos, que el genoll que posicionar el genoll en terra. Entonces, al final, per llevar-se a Miguel Barrachina, van claudicar. I se la van ficar darrere en un càrrec orgànic. Lo que passa que, al final, és com tot. No fan més que traicionar a l'afiliat en el PP, com sempre, tota la vida. No sé quina mania n'hi ha que... ella no ha claudicat, no ha donat pas a Marta Barrachina, no està fent les coses bé en el Partit Popular dins i a nivell com a alcaldessa en Onda. No ho està fent bé, doncs jo crec que ja, per lo menos, n'hi ha que deixar-la tranquil·la hasta que vinguin les noves eleccions del 2023 en maig del 2023, perquè... Estos són capaços d'agarrar un altre candidat, a pesar de lo bé que ho està fent, i ficar a una altra persona de candidat en Onda. Això no té, no sé, no té nom, això.
Desportadeus de la ciutat de Vila-real, vostè considera que tots els que estan posats per la ciutadania o n'hi ha hagut algú que han posat a dit?
No, estan tots a dit. Casabó, per exemple, està a dit. Sempre, així una vegada ho vaig dir, són, si els números no són de mentira, uh-huh. perquè m'estranya a mi que sigui veritat, 800 afiliats en el Partit Popular de Villarreal no n'hi ha. És perquè me pareix que estan comptant hasta morts. O sea, no sé si arriben a tants. I entonces jo, si m'agarra la veritat de 800 afiliats, com, jo sempre ho vaig dir a ells, com és possible que en el Congrés local no n'hi hasquen no tres ni quatre, que és el que haurà sigut més adequat, que n'hi hagués un segon. O sea, algú me té que explicar encara, la secretària, Folgado, tots me tenen que explicar com és possible això. No, jo no ho entenc des del punt de vista. I el Partit Socialista, lo mateix. Vox, lo mateix. Xalmeta, tres quarts de lo mateix. I me dicen, i compromís també, els catalans, estos payasos, també, també igual, estan tots ficats a dins. No n'hi ha ningú que no estiga que, vamos, lo que a vegades la gent demana, el tema de primàries locals o dins de l'afiliació. Això, hasta dia d'avui, no passa.
L'únic que, segons vostè, no tindria que ser elegit per els militants del partit seria el president, no? Perquè en aquest cas vostè ha fundat un partit i vostè se diu president i lògicament això és l'únic que no se podria votar en el seu partit. No
se pot votar ara, als 4 anys n'hi haurà les primàries. De tota l'afiliació que n'hi haurà i n'hi ha a dia d'avui, n'hi haurà les primàries i jo me presentaré o no me presentaré. I n'hi haurà més gent que se presentarà i si li interessa farà una candidatura i si es ve una altra persona o si és jo una altra vegada o a millor, no ho sé, si jo me presentarà. A millor d'ací 4 anys igual no me presenta, igual no m'interessa i estic cansat o no ho sé.
De tot el temps que vostè porta fent públic els seus pensaments, les seves ideologies, així en la ràdio, per exemple, i sé que nosaltres mitjans de comunicació que s'estan també fent eco, vostè quin pols pren a la societat? Què és el que li diuen?
A mi? Què és el que me diuen? Pues que digui la veritat. L'únic que me diuen és que digui la veritat, que si tinc que morir, que morguen les botes posades, que digui les coses com són, que combatisquen a l'Ajuntament de Villarreal, que sóc jo el que estaré així, Carolina serà la que estarà, per exemple, en Castelló i a part altres poblacions, però així en Villarreal, que li faig afront a Belllloc, que no li tinga por, que si n'hi ha algo per mig, pues...
Vostè el coneix personalment?
No, personalment no, ha parlat un parell de vegades en ell, però no res important. Per mi és un embaucador, és un manipulador, un calculador, és el típic que, pues, no sé, com va ser dia esta persona que li diuen l'estafador de l'amor, que li diuen, és un embaucador. I este senyor, el honorable alcalde, el que fa és enganyar a tot, pues a moltes dones, i a molts senyors en temes d'associacions veïnals, tal. Ara ja veiem que tot...
Està reconeixent que és una persona amb carisma, no?
Sí, clar, per supost. Pa fer el que està fent, hasta on ha arribat, i tot el que... Hasta el punt que ha arribat, en els 12 anys que complirà en un any d'alcaldia, té que tindre molt de carisma.
Vostè sap que és un rival... prou complicat, perquè imagines que si parlen de que si els socialistes o els agents d'Esquerra van contra la de l'Iglesia, així tampoc ho tenen, perquè és un alcalde socialista que comulga la Iglesia.
Claro.
És dir, és un gran rival que té vostè davant.
Claro, és que ahí està la història.
Quin defecte té este candidat? Este alcalde.
Este alcalde? Pues que és mentides compulsiu. Com vostè està dient, el tema de la Iglesia. Este és l'alcalde. Uh-huh. El alcalde que jo tinc antes de Iglesia té poc. Lo que passa que, claro, este senyor, el alcalde...
Vostè és creient?
Jo sí, sóc creient. Pareix mentira, no jove que sóc, però sóc creient. Y este señor, el alcalde, honorable alcalde, pues él va a la Iglesia y no, que yo sàpiga no comulga en ella, pero claro, ni ha que introduirse en totes les senyores i en totes les purismeres i ni ha que...
Quina relació té l'alcalde de Vila-real en totes les grans empreses, perquè n'hi ha, en Vila-real.
N'hi ha, misteriosament, quan estava esta obra faraònica que s'està fent allí darrere pel tema de lo que es el grupo porcenosa allí per lo que es Noken y demás, el polígono, que si no recuerdo mal, ha sido 44 millones o 40 y pico, 44, 46 millones de euros que se ha destinado ahí. Y el alcalde ho ha fet molt públic y molt, se ha regodejat molt. Yo pregunto, davant, darrere, y un poc més que avant, en la carretera no n'hi ha polígons que estan fets merda i que se podien reconstruir o donar-li més viabilitat per fer altres noves naves industrials o altres fàbriques que no siga, del Grupo Porzanosa o, per exemple, no sé.
Vostè sap que s'ha presentat en Fitur un molt bon projecte per a esta ciutat, una ciutat que no té mar i, sin embargo, combinen una gran oferta esportiva i un gran projecte que s'ha presentat en Fitur per a que la ciutat de Vila-real siga molt dinàmica i que siga una ciutat puntera en quant a esport i salut, que és el turisme del futur.
Esport i salut. Ah, i estava... No, lo que no sé si estava... si estava Serralbo, el consejal de Deportes, evidentment. Hi hauria d'estar, però no sé, és que estan fent un projecte de Deportes, però... No sé si tinc que investigar-ho bé, però crec que, parlant de deports, crec que no n'hi ha socorrista en l'Aquasalus. Crec, eh? No ho estic justificant ni estic afirmant. Crec, vaig informar-me bé, però crec que no, perquè estan, com la piscina està en 24 metres i mig, perquè perquè la gent ho entenga, el que és el got... El gos sencer, tant metres de piscina quadrats com d'alrededor. En València la llei està en 250 metres perquè n'hi ha un socorriste. A partir d'ahir n'hi ha altres comunitats autònomes com Madrid que està en 200. Però jo pense, a veure, quan estava a Aquasport, que era privat, me pareix bé. Tu has fet la lletxa, la llei lletxa, la trampa. 24 metres i mig, vale, no vols pagar el sueldo socorrista, però quan tu tens una responsabilitat i estàs tenir un centre en una institució com és l'Ajuntament i estaves el teu càrrec, jo crec que per mig metro tens que tindre un socorrista allí, tindràs que treure una posició, aunque siga d'interino, per poder, perquè si n'hi ha un mort, això qui ho paga? Qui se fa càrrec? El alcalde serà el bo com a consellal, perquè recorde que no onda això ja va passar i després anàvem plorant. I n'hi ha un poc de jurisprudència, entonces n'hi ha que veure. Així, si demà s'ofega algú, qui té la culpa en això?
I després, per lo que fa al sector de la neteja de Castelló, que vostè sap que està ben en vaga i que allò no s'acaba, perquè els sindicats volen que se'ls puja un 5% el salari mínim interprofessional i encara així diuen que no cobreixen ni estables, que n'hi han especificats, i la patronal només vol donar-los un 2,5. Les netejadores segueixen, i la gent de la neteja segueix treballant, i els sindicats diuen que tindran una pròxima reunió el 31 de gener.
Sí, jo penso que en aquest aspecte elles tenen que reivindicar tot el que puguen i més, igual que qualsevol treballador en qualsevol conveni de treball, igual que el del taulell. El del taulell ara també han hagut històries que volen llevar els convenis, o sigui, els plusos per turno anglès per llevar un fin de setmana, però per un fin de setmana menys se queden menys sueldo i al final és un empastre i no s'aclareixen també. El tema de limpieza, pues, deurien de fer tota la força possible perquè, per desgràcia, és un conveni que aquest conveni està tirat a la baixa, no, està tirat al fang, està en, pues, les 40 hores setmanals està en 967 euros, que és l'interprofessional, i el tema de les condicions són nefastes, i a més, pues, també es fan fer hores que després no les paguen, que no estan remunerades, les forcen a la maquinària a treballar més, i també ho ser humà, però bueno, això ho tenen que reivindicar, al igual que el conveni del taulell, que està molt, molt, molt fet a Baco.
Pues, David, hem refet un repasset, espero que no tornem a vindre. Gràcies per haver-nos fet saber lo de ixa denúncia que va rebre antes de que se faci públic i a lo millor se malinterprete. David, del president de Pronostu, moltes gràcies per haver vingut.
No res, moltes gràcies. Ah, i volem enviar un saludo, ja que estem, a Tomàs Melià, que dit Tomàs Melià, Vicente Elizondo va ser molt gran i tu no eres molt gran. No res, moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con MyHybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out.
Tenim ara amb nosaltres a la regidora de Cultura de Villarreal, Rosario Arroyo. Bon dia, Rosario.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui parlem d'un tema, pues, molt important, suposo, no, per al patrimoni cultural de Villarreal, perquè estan treballant des de la seva regidoria en crear, pues, una mena de depòsit museogràfic, no, per conservar, pues, totes aquestes pues, obres o exemplars, no, que no s'estan exposant en aquest moment, però per tindre-los guardats amb seguretat, no?
Sí, la veritat és que en el fons que té l'Ajuntament de Villarreal, el fons artístic, i és molt, molt, molt interessant. I bueno, pues fins ara pues anava un poc, pues anava guardant-se, no? Pues primer se guardava en un puesto, després se guardava en un altre, i què ocorria? És que al no estar en un puesto adequat, les peces pues perden valor.
Clar.
Que les pintures tenen que tindre un tractament, les escultures tenen que tindre una altra, la roba té que tindre una altra, i què passa? Que afortunadament en Villarreal n'hi ha moltes famílies que han donat o han cedit les seues obres o les seues peces que creuen que són interessants i que pensaven que el millor puesto on poguera estar és en el Ajuntament de Villarreal. I bueno, pues aixina s'ha anat guardant coses, i que antes estaven guardades en caixes, i ara que ja tenim un espai adequat en el que s'està dotant de les condicions adequades, ja anem a crear, bueno, en este ja tenim, pues cada sala estarà dedicada a una determinada, tenim una sala per a la pintura, que és un poc de lo que més fons tenim, però tenim una altra que tenim per a l'escultura, per a també material del camp, la indumentària, que està també tot en un armari i està guardada com toca, perquè sí que una de les coses que també és que quan una obra entra en el depòsit de l'Ajuntament de Vila-real, té tots els tractaments per a que no puguen fer a malbé l'obra que ja tenim. Uh-huh. I bueno, pues tot costa, però que hem utilitzat tant en pandèmia, vull que agrair el treball que han fet els responsables de museus, que pues durant la pandèmia, que no vam tindre no teníem activitat cultural presencial, perquè estava tot tancat, pues se va estar ja treballant molt en el departament, en el depòsit, i tenim un inventari fet, que també va ser gràcies al treball d'una encuju, o sigui que aquestes persones que l'Ajuntament de tant en tant pot contratar, que són persones especialistes i que han acabat els seus estudis, pues, bueno, va començar la catalogació, i bueno, pues, gràcies a aquest treball de tant del personal del museu com d'aquesta persona que també va vindre i va estar en nosaltres durant els 6 mesos que tenien del contrat, pues va poder anar actualitzant i ser fons. Així pues ara que ja tindrem i pront tindrem també l'aire condicionat, perquè és molt important que tinguin una temperatura adequada perquè no patisquen la humitat i que se puguin conservar millor. Tenim ja també un peine que podrem classificar totes les obres de pintura. O sigui, se facilitarà per a que qualsevol persona que tinga interès en estudiar qualsevol àrea del patrimoni que tenim cultural que puga vindre, perquè a més tenim també un espai en un ordinador i així podem treballar i podem fer les seues propostes per a aquelles persones que estiguen estudiant art o que, pues, de fondos de museus o que les interesse el patrimoni, perquè afortunadament pues, contem en més de 1.000 peces, moltes més, i entre les quals pues, hi ha pintures i escultures d'artistes vilarealenses com José Ortells o Juan Nicomedes o José Gumbau. Totes les obres que són importants procurem i cuidem tot el patrimoni, perquè això significa que si cuidem el nostre passat, pues tindrem un present i podem tindre un futur.
Clar, serà un enclau més accessible amb la prioritat de que aquests elements es conserven d'allò més bé, diguem, i després pues imagine que la seguretat és fonamental en aquest depòsit, perquè són peces de molt de valor, sobretot sentimental i patrimonial per a lo que és la ciutat de Vila-real. On estarà aquest depòsit? Està en l'Ajuntament o està en altre espai?
Està en el carrer Conde Albay. Uh-huh. És una casa que hem alquilat, que té alquilat l'Ajuntament i que està al costat de lo que és la Unió Musical La Lira, i que bueno, pues ja té ascensor, és accessible i bueno, pues ja té unes condicions que estan adequades per a poder mantindre les peces en condicions, i que a més d'això es facilita també perquè en el Museu Etnològic pues tenim exposades unes peces, però el mantindre i el tindre viu este depòsit mos serveix per a poder canviar, per a poder ampliar les sales o per a modificar, i que en un moment determinat pues se puga fer un altre tipus d'exposició i valoritzar tot allò que tenim.
Clar, és més fàcil, perquè quan tu ho tens tot ordenat és més fàcil tindre i saber de què mostrarà la gent, no?
Sí, exactament.
O sigui, això facilitarà moltíssim a l'hora de desenvolupar doncs, exposicions així a Vila-real, que se facin de manera més ràpida, a lo millor, no?
És perquè el més interessant és perquè possiblement bueno, quan una peça no està amagada o si no té l'entorn que correspon, pues no té valor. I bueno, pues gràcies a la cura que se té des del Departament de Museus, pues se poden retrobar peces que pues han anat ara, per exemple, pues el Gran Casino, el Saló, s'està adequant en mobiliari que havia pertenegut pues, a famílies i que ara pues, podrà estar i quan ho vaig a fer una activitat o que pues, vaig a un acte, pues, que el saló siga un saló noble i que se puga
lluir, que puguen
gaudir, no? Per tant, és important, pues, a lo millor un departament com museus que pareix que no se fa faena o que, i que fan eixos, pues, bueno, pues fan i tenen cura de tot el material que tenim en depòsit i que és una joia també i és un patrimoni importantíssim per a la ciutat.
No, a més farà que a lo millor altres famílies que ens estan escoltant, que tenen peces de valor o que a lo millor altres no li donen importància, però ells sí, ho poden portar a aquest depòsit, no?, que se ho valoren i que es puga guardar en el temps, també.
Sí, sí, efectivament. Mm. Quan hi ha persones que volen fer una donació, pues, se fiquen en contacte en el departament, el personal acudís a la casa, valora, i si és factible de que se puga pues, ampliar en el nostre depòsit, cap problema.
Pues Rosario Royo, regidora de Cultura de Vila-real, moltes gràcies i esperem que aquest depòsit pues siga augmentant, no? Ha sigut el seu inici, però de segur que dins d'uns anys hi han pues se doblen el nombre de peces que tenen ahí guardades.
Pues sí, a més lo més important és que després quan se faci una exposició, pues que la gent vinga i puga gaudir d'ella i veure que les coses tan interessants que té la nostra ciutat.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old?
Veient aquesta bonica cançó de Robbie Williams, donem la benvinguda al nostre col·laborador dels divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, per què aquesta cançó? Nosaltres, o sigui, sempre ens sols ficar música, no?, en valencià, per parlar del tema, no?, que anem a fer avui, no? Però per què aquesta de Àngels, de Robbie Williams?
Perquè és una cançó molt, molt popular, dedicada als Àngels, i a més és que la lletra la traduïsc una miqueta, és: m'assente i espere, n'hi ha un àngel que contemple el meu destí, i saben els àngels a quins llocs anem, quan ens fem grans, perquè sempre m'ha dit que la salvació fa que les ales de l'àngel s'obriguen, etc, etc. És una cançó que està parlant dels àngels, no?, i que és molt popular, com popular són en esta ciutat els àngels. Sí. I és un tema que a mi ara algunes persones sembla curiós, i per això el tractem avui, perquè n'hi ha molts àngels a Vila-real.
Doncs pues em pareix meravellós, no? Perquè fixa't que en el món religiós poden ser un dels més oblidats, no?
Sí, món religiós i festiu també, perquè saps que hi ha un barri així, que és el barri de Sant Miquel, fa les festes el 29 de setembre, que és el dia de Sant Miquel, encara que este sant té dos dies, també és el 8 de maig. Aleshores podem celebrar-lo doblement i fer més festa encara.
A nosaltres per festejar que no siga, no?
En el País Valencià aquestes coses ens agraden prou, la festa.
Sí, sí, sí.
I els àngels també, no? Perquè ara comentarem, estan ben presents. Però primerament volia una miqueta parlar del context, no? De què són els àngels, per què són importants per a la nostra cultura. I jo no sé si havies pensat mai que els àngels tenen jerarquies.
Pues no, no ho havia pensat mai, la veritat.
Jo entenc que una jerarquia és quan un és més important que l'altre o un mana més que l'altre,
sí,
no?
Sí, 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 correcte.
Bé, els àngels, per cert, s'utilitzen en totes les religions, s'utilitzen, és a dir, estan presents en totes les religions, però esta jerarquia és diferent en el judaïsme, de l'islam, del cristianisme, però en aquestes tres religions monoteístes que tenen tant en comú, n'hi ha àngels, no? Jo vaig explicar la del catolicisme, perquè és la que veurem present en moltes de les figures, escultures que estan presents en les nostres festes, la Mare de Déu de Gràcia, la Puríssima, alguns sants i santes que es van acompanyats d'àngels.
Sí.
Després parlarem, no? Estan ben presents. Aleshores, esta és la jerarquia que veurem, sobretot en els pedestals, no? Què són els àngels? Això sempre m'agrada, els àngels, doncs, ve d'àngelos, del grec, que vol dir missatger. És algú, per tant, que el seu paper fonamental en els escrits bíblics és dur missatges als homes. Però no és l'únic paper que té més, no? Els àngels, segons el Salm 104, són esperits, per tant, no tenen car ni ossos, diu així literalment, però existeixen, són persones, n'hi ha propietats divines que no tenen, com la omnipresència, per tant, els àngels van a on han d'anar, i ja està. Per això l'àngel custodi, diríem que és el que ens envia Déu per a protegir-nos a nosaltres. O esta ràdio possiblement tindrà un àngel custodi de Vilanova.
Home, per supost, això no ho dubtem mai, no? Però parlant d'aquesta jerarquia, perquè m'ha donat moltíssima curiositat.
La primera jerarquia, i fixa't, això també és un munt curiós, perquè jerarquies n'hi ha tres. Perquè tres és la Trinitat i els àngels representen aquesta Trinitat. I dins de cadascuna de les tres jerarquies n'hi ha tres subjerarquies. En la primera jerarquia, és a dir, els àngels més alts, més amunt que n'hi ha, són els serafins. S'esmenten en Isaïes, en el llibre d'Isaïes, i diu que la seva funció és adorar a Déu i clamar un a l'altre, sant, sant, sant és el Senyor. I això se diu en la missa, no? Que és el que fan els àngels.
Correcte.
Doncs, nosaltres també. Una cosa també molt curiosa, sabeu que així les imatges se processonen per tradició. Els teòlegs catòlics, això de processonar, el que sempre han explicat és que si nosaltres volem ser com els àngels, és a dir, anar món al cel, doncs hem de fer el mateix que els àngels, és a dir, dur als sants, a la Mare de Déu, a Déu, al llom, com
sí, 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 sí.
Veurem en les imatges que fan els àngels. Després dels serafins van els querubins. Els querubins tenen la tasca de guardar l'entrada de l'hort de l'Edén. Això apareix en el llibre de Gènesis, el primer llibre de la Bíblia. I diu també un salt, el salt 18, que Déu mateix té un tro entre els querubins i que viatja muntat sobre querubins. També apareix a l'Antic Testament una descripció que diu que l'arca del pacte, ahir on va escriure Déu a Moisès els manaments, tenia dos figures d'or de querubins. Per això si veu l'arca de l'Aliança, aquests dos àngels són querubins, segons la Bíblia.
Vaja, sí, sí, sí.
El tercer serien els trons que apareixen a Ezequiel i a l'Apocalipsi. Se'l sol retratar en aparència de lleó, de bou, d'home, d'àguila, tots aquestes, diguem-ne, representacions que he dit serien els trons. La seva funció, adorar contínuament a Déu. Fixeu-vos també, això Eiximenis, després parlarem, ho comenta, això no és, és a dir, en la Bíblia no n'hi ha un tractat com a tal d'àngels, no n'hi ha un llibre sobre àngels, sinó que investigant els diversos llibres vas veient els noms. I per tant, Eiximenis diu que és una curiosa coincidència que les jerarquies siguen tres vegades tres, perquè ja, els llibres sí, sí, entre ells tenen segles de diferència, però malgrat això quadra que en total n'hi ha tres jerarquies i tres superjerarquies a imatge de Déu, que és trino, no? També.
Sí, per tant, tenim una segona jerarquia.
Una
també.
Segona jerarquia, la primera de les quals és les dominacions. Este és el quart lloc entre els nous cors angelicals que estem comentant i este apareix al llibre dels Colossencs. Després anirien les virtuts, que són els àngels, a qui Déu va crear per aportar la gràcia divina i el valor per a fer que l'home se convertisca. Són les virtuts, no? Després, l'últim de la segona jerarquia són les potestats. I estos, les potestats, jo crec que són els patrons dels físics, dels que es dediquen a la física, perquè la seva funció és mantindre l'equilibri còsmic i les lleis físiques i vigilar les marxes del món espiritual en el món físic. La tercera jerarquia comença per els principats, que són els guardians de les nacions. Quan el nostre estat o regne té un problema, doncs ha d'acudir, com a estat, hem d'acudir als principats. Després estan els arcàngels, i estos són els més coneguts.
Sí, correcte.
La Bíblia diu que n'hi hauria, a veure, ho tinc així, 7 arcàngels. Però només ens diu el nom de 3, que serien l'arcàngel Miquel, l'arcàngel Rafael i l'arcàngel Gabriel. Només es diu estos tres perquè sembla ser que els altres els anirem coneixent no sé quan, Déu els vulgui revelar o coses així, no?
Sí.
L'arcàngel Gabriel, si no recordem malament, doncs en l'islam és el que dicta el llibre sagrat dels musulmans. L'arcàngel Miquel és representant aixafant una serp. I tots estos àngels tenen representació a Vila-real, després ho comentaré. I l'últim, l'última jerarquia són els àngels com a tal.
En general, ja, no?
Que s'anomenen així, no? Així dins n'hi hauria una subcategoria, diguem, que és l'àngel custodi. L'àngel custodi que, jo no sé si has fet aquesta pregària...
Sí, anava a dir-te, l'àngel custodi deu ser l'àngel de la guarda.
Exactament, l'àngel de la guarda. Àngel de la guarda, dulce de companyia, no me desampares.
Ni de noche ni de dia.
En valencià, àngel de la guarda, te la saps, eh?
Sí, me la sé, però me la sé en castellà, com has pogut veure.
Per això jo te l'he dit en valencià. És àngel de la guarda, dulce companyia, no em desampareu de nit ni de dia. No em deixeu sol perquè em perdria. S'utilitza el plural majestàtic. Només ens adrecem a un, però parlem en plural perquè és divinitat, no? Encara que un àngel no es deu, però ja s'entén que... I després hauríem de parlar o aterrar una miqueta més en la nostra tradició valenciana, en general. Perquè un dels tractats d'angiologia més importants de la història el va escriure Francesc Eiximenis, que és molt important per a aquest escriptor, per a la literatura valenciana. L'Acadèmia Valenciana li dedica tot un any, que és el 2009. Saben que el president de l'Acadèmia Valenciana és de Vila-real i ha escrit molt sobre Eiximenis i el conegut com a lo llibre dels àngels, que és de l'any 1392, imagina't. Este llibre té 201 capítols parlant dels àngels. És un llibre curiosíssim, un dels més seguits en temps medievals, dels més estudiats, dels més llegits. Ell, Eiximenis, ell va fer una gran enciclopèdia sobre el cristianisme i ahí dins doncs, sembla ser que estaria este llibre, que va ser molt traduït al castellà, al francès, fins i tot hi ha una traducció al flamenc, que és una llengua ja segur molt pareguda a l'alemany, que diuen que és una preciositat. Te llisco un trosset del llibre d'Eiximenis. Sí. Parlarem primerament en poc estec natura angèlica. També diu... Quan veen lo cel d'on són caiguts e ven nos lexus pujar e lo nombre dels dels ordes dels àngels se novenari, és el nou a París és a dir, tot el que acabem d'explicar. És tan important els àngels en la nostra tradició que Eiximenis els arriba a barrejar constantment amb la política.
Vaja.
I és curiós de llegir perquè parla d'àngels i parla de recomanacions que fan els àngels per als polítics o coses que els passaran si no seguissin els àngels. N'hi ha un acord, de fet, del 9 d'agost del 1392 del Consell General de València per a decorar la sala del Consell en diverses figures d'àngels, entre elles la de l'àngel tutelar. I fins i tot tenien un ofici propi, l'àngel custodi a València, i tenim alguns breviaris que s'han conservat. Vull dir, importantíssims, sí, per a la nostra tradició valenciana.
No, sí, sí, totalment, ja ho veig, estan sempre presents, no? I com has dit molt bé, no? Són en molts espais on es celebra pues, la festivitat de Sant Miquel així al nostre voltant, no? De l'Arcàngel.
Eiximenis era un frare franciscà, i els franciscans són importantíssims a Vila-real, i d'ahir probablement la gran devoció que n'hi ha pels àngels, perquè a través dels franciscans doncs esta diguem-ne visió angelical d'Eiximenis doncs ens hauria arribat a la nostra ciutat.
I per això tenim un fum de carrers amb noms d'àngels, no? Encara que no ens adonem.
Sí, bueno, el primer és el d'Angelina Abad, perquè Angelina en realitat és un diminutiu de la paraula àngel, i Angelina Abad Cantavella, que és importantíssima per a la història de la nostra ciutat, doncs té un carrer, no és un dedicat als àngels com a tal, sí, però sí, el seu nom és derivat de la presència que hem comentat dels àngels.
Quin més tenim?
Tenim la plaça de l'escultor Ortells, també coneguda com a plaça de l'Àngel, que és un carrer i és una plaça entre el de la Muralla i el de les Solaes. Este nom està ahí des del 1964, i este àngel que va fer Ortells, que té Ortells moltes obres meravilloses com el Crist Jacent, el Monument a Tàrrega, el Polo de Bernabé, doncs també té esta, que crec que injustament ha sigut polèmic en algun moment, no? Este àngel.
Així no, que... sí, però és veritat que moltes ciutats o moltes localitats tenen les seues particulars imatges, no, d'àngels, la plaça de l'Àngel o l'estàtua de l'Àngel caigut, per exemple, que tenim al Retir de Madrid, no?
A banda dels carrers, és recomanable també fer una visita, un passeig pel cementeri, perquè hi ha moltíssims àngels que acompanyen doncs, diverses tombes o mausoleus, fins i tot, i són àngels molt, molt bonics i interessants de visitar.
I com no tenim el carrer Sant Miquel, no?
El carrer Sant Miquel, que és un barri també i que fa molta festa, jo he estat alguna vegada convidat com a regidor i aquestes coses, no? I la veritat que és un barri molt acollidor i que organitzen les festes amb un to bé. I bé, l'Arcàngel Sant Miquel doncs és un dels importants. Però a banda d'aquest carrer actual, n'hi havia un altre que també era una plaça dedicada al mateix Sant Miquel, que actualment se diu la plaça de Colom, la que està darrere de l'arxiprestal on els antics jutjats. I ahir estava el fossar de la vila i al centre n'hi havia una capella dedicada a Sant Miquel Arcàngel, que jo no sé si saps que la tradició diu que és un psicopom. No sé si has sentit aquesta paraula.
Què és això? No, no ho sé.
La paraula psicopom ve del grec, és sobretot dels déus pagans, perquè s'explicava que n'hi havia esperits, un esperit que el que feia era escortar, dur les ànimes dels que morien a l'altre món. Sí. Aleshores, és psicopom perquè este sant el que fa és, quan ens morim, ens acompanya a entrar a l'altre món.
Sí, per això estava al cementeri. Una evolució del famós barquer de tota la vida.
Efectivament.
No? Efectivament, sí, però és veritat que quan estàs parlant tota l'estona, no, dels missatgers, també veiem en el Sánchez una gran influència grega, perquè recordem el déu Hermes, no? Que porta les seues sandàlies en els seus peus també i ses ales, i que és el missatger de Zeus al final.
Els àngels són uns bons candidats per a impregnar-se de la cultura pagana, perquè realment no tenien una biografia com a tal, més enllà de coses que explica la Bíblia. Mm-hmm. En canvi, els sants, doncs, en principi, són persones que van néixer, que tenien una història, però en els sants tota la imaginació és possible. Per tant, han absorbit, jo entenc, moltes de les característiques de la tradició pagana, evidentment.
I bé, també una festa molt arraigada també així al nostre País Valencià, que pues és la Mare de Déu dels Àngels, no? Que a més la seva festivitat cau en agost i comporta també molta festa.
Sí, és un carrer que està entre el de l'Ermita i el de la Puríssima, ja apareix en el Padró de Riquesa de la segona meitat del segle XVIII, I ahí actualment hi ha una capelleta, els veïns continuen fent una festa i, per tant, és una Mare de Déu rodejada d'àngels. No se sap en quin moment apareix ahí la devoció, per tant, quan no se sap, deu ser molt antiga, sí que sembla ser que els responsables d'aquesta devoció van ser, novament, fonamentalment, els franciscans.
Sí, i d'altres àngels destacables així a Vila-real?
Pues mira, n'hi ha una urbanització, una urbanització que s'anomena Els Àngels. Quan aneu al que s'anomena Vila-real, la ruta del colesterol, doncs sí, si us desvieu una miqueta per la zona dels Masets vora riu,
sí,
allí n'hi ha una rotonda en un àngel que la veritat que impressiona quan vas per ahí caminant, perquè està com mirant-te i rebent-te, ese àngel. Està ahí present a Vila-real. Uns altres àngels que vos recomano visitar és de la capella del Santíssim Crist de l'Hospital, que està totalment vestida d'àngels, i sa capella està rodejat d'àngels, no? Els àngels que estan baix de la Mare de Déu de Gràcia, i ara fixeu-vos quan vegeu aquestes imatges com la de la Mare de Déu de Gràcia que tenim per ací, que n'hi ha tres nivells d'àngels.
Vaja, pues, perquè estaran també ixos serafins, querubins, no?
És que per això faig este programa, perquè moltes vegades estan ahí, no sabem per què, i els hem vist tota la vida, els àngels per ahí baix dels pedestals, i no sabem si són 4 o 5, doncs fixeu-vos, la majoria dels pedestals tenen 3 nivells, perquè són les 3 jerarquies. I en principi, per cada jerarquia podria haver com a mínim 3, normalment n'hi ha més, però els 3, diguem-ne, nivells d'altura, fins i tot, solen estar. Els àngels en la Basílica de Sant Pasqual, no?, que ara porten la custòdia, que abans estaven més amunt, ahir n'hi ha també les imatges de Llorenç Poy, diversos àngels, per exemple, quan Sant Pasqual, després de morir, s'alça en el moment d'alçar la custòdia, doncs l'àngel dos àngels, crec que està ahí en la imatge també. La Puríssima d'Orteix també n'hi ha àngels, la Puríssima del Poble, a més ahir sí que vaig contar estos tres nivells i els àngels i això, jo volia aprofundir en els àngels per a no quedar-nos, hi ha una expressió, no sé si l'ha sentida,
ha passat un àngel.
Ha passat
volta.
Un àngel, sí.
És que Isa és, a més, una de les més utilitzades, eh?
Però a més és que jo de menut me pensava que realment hauria passat, perquè quan la gent se queda callada, que suposa que en la ràdio és una cosa que s'intenta evitar, no? Diuen que és que ha passat un àngel.
No, però a voltes també ens quedem muts, no? Perquè sobretot quan et donen una notícia, a lo millor, que no t'esperes...
Sí.
Doncs, per reflexionar-la, pues a lo millor necessites la llum d'un àngel, no? Per a que t'arribi, no?
N'hi ha una altra expressió que als professors d'història els agrada molt dir, que és parlar del sexe dels àngels. Perquè sempre expliquen que Constantinoble va caure perquè aquells estaven discutint si els àngels eren home, dona o no tenien sexe, i que no pensaven en que els otomans estaven ahí intentant fer caure a Bizància, a Constantinoble, i això doncs, ho diuen per a quan parles de coses que no tenen massa sentit i que no van enlloc, no? Parlar del sexe dels àngels. El diccionari de mossèn Alcover sempre ens il·lustra o parla de diversos tipus d'àngel. L'àngel bo, l'àngel roïn, l'àngel de la guarda, l'àngel bufador, que és una figura d'àngel que hauràs vist en les galtes unflaes.
Sí.
Este s'anomena l'àngel bufador. El dia de l'àngel és el dia després de Pasqua. Immediatament del dia després de Pasqua, aquest és el dia de l'àngel. L'àngel prim, és una festa dels àngels que es fa el primer divendres després de Pasqua. L'àngel fart és la festa de l'àngel custodi, la del 2 d'octubre. I l'àngel figater, estem aquí de l'atenció.
Sí, la veritat.
Ho diuen a Berga perquè la festa de Sant Miquel coincidís en el temps de collir figues.
Ah, aleshores vaja,
és l'àngel figater.
Molt curiós, no?
N'hi ha un joc de xiquets que s'anomena el joc dels àngels. Equival a un que s'anomena el de les cintes. Així n'hi ha una publicació local sobre jocs tradicionals. Un representa l'àngel de la guarda, va l'amo i li diuen pum pum qui és l'àngel de la guarda que vol una cinta de quin color, i aleshores vas canviant els colors de verd, de roig, etc. Seria més llarg d'explicar este joc, però és molt tradicional.
Sí, però és veritat que això, hi ha moltes dites a lo que és el nostre llenguatge popular, no?, que fa referència als àngels.
Parlar com un àngel, es diu d'algú que té molta làbia, que parla molt bé. fer un estar d'àngels, que quan estàs bé, quan estàs còmode, o fer en un puesto, en un lloc, un estar d'àngels, quan és un dia d'àngels és un dia que fa molt de sol, és un dia bo, com avui. Avui és un dia d'àngels.
Bueno, però fa un poc de fresqueta, eh?
Això sí. M'he congelat un poc. Sembla que els àngels li fan sopes quan és una persona que està satisfeta, feliç, contenta. No em diria un àngel què he de fer quan no saps
ojalá,
què fer.
No? Sí, sí, sí.
No saps què fer, a veure si un àngel te ho diu. Fer l'àngel és fer el bobo.
El bobo?
Sí, és una expressió que recull així el diccionari, fer-se l'àngel. I passar per l'àngel és quan se t'oblida una cosa. Mm-hmm. Passar per l'àngel. És que una cosa se t'oblida, no? Com
sí, sí,
està
sí.
La registra Coromines. Passa l'àngel que faràs drecera.
Però és veritat que els àngels, per exemple, estan molt presents en moltes escenes, no? Per exemple, l'àngel anunciador que tenim sobretot als Betlems vivents, no, Santi?
Sí, i també nosaltres hem parlat d'algunes alguns llocs on apareixen àngels a Vila-real, però és veritat que, per exemple, l'Anunciació, que és importantíssim perquè és este àngel, l'arcàngel Gabriel, no? El que li diu a la Mare de Déu que és plena de gràcia.
Sí.
I això és el nom que se li fica a la nostra patrona. És curiós que este arcàngel, l'arcàngel Gabriel, doncs, és representat, per exemple, en un lliri en la mà, com una obra del 1644 de Philippe de Champagne. I aleshores nosaltres podem distingir en aquestes iconografies i estem parlant d'un arcàngel o l'altre. I hem dit que està Gabriel, l'arcàngel Gabriel, Miquel i Rafael. Que tots acaben en ell, diuen, perquè este ell representa a ell, és a dir, a Déu. És a dir, per aquesta submissió i aquesta veneració a Déu. Tinc així la imatge de la Mare de Déu de Gràcia, portada que t'havia portat així.
Sí.
I si comptes, de part de baix n'hi ha una.
Sí, tenim lo que són els farols, baix, no?
Sí.
Baix mateix també dos xicotets.
I dalt de tot, uns molt grans.
Uns molt grans, sí.
Que són els que estan sostenint. Efectivament, n'hi ha les tres jerarquies en el pedestal de la Mare de Déu de Gràcia.
Pues la veritat és que ens ha agradat, no, com sempre, moltíssim, perquè sempre fa referència a coses que se'ns passen per alt, però que estan ahí, que ens acompanyen moltíssim en la nostra cultura, Santi?
La veritat que sí. Jo ara mateix tinc dos àngels que m'han enviat del cel i que me cuiden i jo els cuide, i la meva dona un altre, que ahir va ser el seu aniversari, així que la felicite, si em permets. Però sobretot desitge que això, que la gent que passa un bon cap de setmana cuidant-se, però jo estic segur que esta ciutat està cuidada constantment per àngels i cadascú dels oients té un àngel custodi que el cuidarà. Així que desitjar-vos un bon cap de setmana a tots.
Pues fins el divendres que ve, Santi.
Adéu.
Estàs a la 92.2 FM.
Bé, ja toquen les 2 del migdia, perdó, les 2, sí, les 2, clar que sí, les 2. I ara aquí ve pues, el nostre company d'esports, Javi Mata. Nosaltres ens retrobem dilluns que ve a les 12 del migdia. Passen molt bon cap de setmana.